10 i 5, 5 i 5, ja ha traspassat l'equador del De Far a Far d'avui, dimarts 5 de gener. Doncs ara toca la secció de fotografia que encetàrem, que inauguràrem doncs, just abans de les vacances de Nadal, amb na Laura Fernández Peñalver. Ella és excoordinadora del màster de fotografia de la Universitat Politècnica de València i investigadora en projectes fotogràfics tant a l'Estat com a Europa. Avui parlarem de la primera màquina fotogràfica. Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia, Bernat.
I gràcies per tornar aquí a l'estudi de Ràdio Illa. La primera màquina fotogràfica. De quant de temps estem parlant enrere?
Estem parlant del 1839.
Uau, uau, ja a principis del segle XIX es feien fotografies.
Sí, sí, sí.
Carai, explica'ns, això és el a veure si ho dic bé, daguerreotip.
Sí, així mateix.
I quin és aquest nom, daguerreotip?
Ve de dagger. L'altre dia vàrem comentar que vàrem anomenar a tres persones importants, Fox Talbot, Niepce i Daguerre. Aleshores, Daguerre va ser com l'inventor oficial, encara que vàrem comentar ja que Fox Talbot, la primera imatge que tenim, és una imatge feta per... se diu una heliografia. Però Daguerre va ser un poquet més... interessant en el moment que va veure que Fox Talbot havia fet les heliografies, se va intentar associar amb ell per traure un poquet totes les invencions que havia fet el seu company. Jo volia començar en tres frases per introduir un poquet a Daguerre, ja que anem a parlar del daguerreotip, que va dir tres frases que són aquestes. Va dir, he encontrado la manera de fijar las imágenes de la cámara oscura. He sorprendido la luz fugaz y la he encadenado. He obligado al sol a pintarme los cuadros. Aquestes frases fan referència a l'entusiasme de Daguerre per obtindre l'invent de fotografia. Varen ser unes frases abans del descobriment del daguerreotip.
A mi encara em pareix màgia. Avui a mi encara em pareix màgia que algú, apretant un botó o qualsevol mecanisme, un pugui treure la imatge d'algú altre. O sigui, em pareix... encara no ho entenc. O sigui, i aquesta gent, tota la meva admiració, perquè realment, en fi, es van avançar al seu temps uns autèntics pioners d'imaginar com podien, en fi, traslladar al paper la realitat que veien davant els seus ulls, no?
L'altre dia varen comentar que això que era una necessitat ja també pues, entre ciència i art, perquè estaven els pintors que pintaven, no?, i que reproduïen, i per una altra part pues, n'hi havia investigacions des de la física a la química, també té molt a veure pues, tota la investigació des de les lents, clar. Uh-huh. I, però sí, no va ser una cosa molt concreta d'un país en concret, sinó que n'hi havia diversos països que la gent estava amb la necessitat de crear algo per a reproduir. Uh-huh. I voldria també començar comentant que vàrem parlar l'altre dia dels antecedents i a aquest final del 2020 hem tingut notícies des del punt de vista del patrimoni cultural. Te'n recordes, no sé si vas sentir, Bernat, que vàrem parlar que al final de la intervenció també que la intenció de trobar la foto més antiga de la illa. Després parlarem.
Perfecte.
Perquè tinc notícies.
Perfecte.
Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a totes les persones que he consultat i que m'han ajudat, més especialment a Santi Colomar i a Vicent Guillemet. Santi em va mostrar una imatge amb el mòbil i vaig dir-li, però si això és un daguerreotip. Va ser una sorpresa i m'ha facilitat conèixer a Vicent, que és el besnet del retratat del que vaig veure al mòbil. I he de dir que, clar, aquesta imatge, que jo sàpiga, és la més antiga que tenim a l'illa, però està feta fora. Segurament als Estats Units, és un retrat d'un formenterenc. Ara després parlarem detingudament de tot això, de la fotografia del besavi de Vicent Guillemet, perquè una cosa és veure una foto amb el mòbil i una altra veure l'objecte en si mateix. Què vull dir amb tot això? Que no sempre el que veiem en la fotografia és el que és. I aquest concepte tan arrelat a la fotografia, el de la veracitat, encara avui té gran pes en la societat. En pròximes intervencions anirem parlant de tot això, de la fotografia i altres termes.
Molt bé.
Vaig a començar, com t'he dit abans, recordant un poquet on ens havíem quedat per situar-nos. Havíem parlat dels antecedents i, per cert, com he dit, hem tingut unes notícies a este final d'any en referència al patrimoni cultural. I és que es va fer públic que un arqueòleg francès ha desxifrat l'elamita. No sé si l'has sentit, Bernat.
No.
Pues l'elamita és una llengua morta, ho dic perquè vaig nomenar a l'escriptura cuneiforme i als jeroglífics d'Egipte, i ara podem incloure també aquesta llengua feta amb signes. De fet, és la llengua, l'escriptura fonètica més antiga del món. És increïble com de sobte pot canviar la història, no? Almenys per a mi el patrimoni és molt important perquè és part de la història, per saber de la nostra cultura i de nosaltres. I no entenc molt bé com no se dona més suport a la investigació.
Molt bé.
També tinc la notícia d'aquest Nadal de Pompeia. Això sí que ho hauràs escoltat, no? Doncs s'ha descobert a Pompeia, que és una ciutat...
Un takeaway, no?
Sí, molt bé. Sí, un takeaway. Pompeia va ser la ciutat destruïda per l'erupció del volcà Vesuvi i han trobat un termopolio. Com m'ha dit Bernat, seria un takeaway de carrer, no? És un establiment comercial on se servia menjar i beure per les classes baixes d'aquesta època. Per una banda, el descobriment és molt interessant per conèixer més les costums dels hàbits alimentaris de l'època romana, però per una altra banda, per veure la decoració del tauler. Hi havia una imatge d'una ninfa a cavall en un entorn marí, altres animals com un gallo o un ànec, i també una il·lustració similar a un rètol comercial. Les anàlisis de laboratori dels ossos que han trobat confirmen que les pintures de tauler representen almenys en part els aliments i begudes que realment es venien. És a dir, que podem dir que podem parlar d'això com un signe visual com a icona. Hi ha una representació, per tant, de la realitat. La gent que anava a comprar, veia el rètol i els dibuixos, sabia que això és el que se venia. Ho dic perquè més endavant parlarem de la foto com a icona, com a símbol i com a índex, que són termes diferents. I ara reprenent la història de la fotografia, l'altre dia varen parlar de tres homes, abans ho hem dit, Fox Talbot amb el seu calotip i dibuixos fotogènics, Niepce en les heliografies i Louis Daguerre amb els daguerrotips. Niepce era molt conscient que les seues heliografies eren imperfectes, però que amb paciència i treball podien fer grans avanços. Ja que per primera vegada el procediment feia un objecte es poguera multiplicar i difondre mediante l'ús de la llum. Però la història, que com és, hi ha molts interessos entre carreguats, no assegurava la condició d'inventor. Va morir en 1833, arruïnat, fins i tot la seva tomba va ser financiada per el municipi on vivia, i Daguerre, com hem dit, amb una gran visió comercial, va tindre notícies de les heliografies i va fer el possible per associar-se amb ell. Ja mort Niepce, al seu fill Isidor li varen donar una pensió governamental en el 1839, l'any del descobriment del daguerreotip, a canvi de revelar detalls tècnics de les heliografies per ell avançar un poquet en el seu invent. Daguerre ja era un pintor acadèmic amb un prestigi i inventor també del diorama. No sé si te sona el diorama.
No em sona ni l'heliografia, com has dit?
Heliografia.
Heliografia i ni el diorama.
Vale, l'altre dia comentaren que l'heliografia és una paraula grega i se pot traduir com dibuixar en llum.
Ah, d'acord.
I, perdona,
I el diorama?
Del sol.
Del sol. Helio, sí.
I el diorama va ser una divisió molt popular a l'Europa d'aquell temps. És precursor de la cinematografia, és del 1822, i cal tenir en compte que en aquest moment tan sols existia el teatre. I consistia en crear una il·lusió realista, era com un espectacle visual, on l'espectador veia un paisatge que s'anava transformant, per exemple, que se feia de la nit al dia, no? I realment eren unes grans teles de molts metres, pintades, era un teixit com translúcid i ficaven una il·luminació adequada i donaven aquestes sensacions que produïa, no? Però és com un antecedent de la cinematografia. Aleshores, Daguerre ja tenia l'experiència de l'èxit i de la visió comercial. La sort que va tindre també és que va conèixer Aragó, que l'altre dia en Pepo va anomenar a un tal François Aragó que havia estat així mesurant el meridià i deien que a lo millor podia ser ell. Pues he fet unes investigacions i efectivament podem corroborar que és el mateix. El wow. François Aragó que va vindre així és el mateix que va introduir el daguerrotip. Uh-huh. I a més, podem dir que li podem dir Francesc. Per què? Perquè va néixer a un poble a prop de Perpinyà, sa mare era catalana, i en el seu llibre Història de la meua joventut conta que gràcies a que parlava català va poder salvar-se de la guerra de la independència quan estava a Mallorca, perquè ja ningú el va reconèixer com a francès, perquè parlava perfectament el mallorquí. Encara que després d'enfugir en vaixell li van capturar al voltant de l'Alger. Va ser una persona amb una trajectòria professional molt interessant. Al tornar a França, tan sols en 23 anys, va ser ja triat membre de de l'Acadèmia de Ciències de París. I a partir d'aquest moment va ser professor, investigador, un magnífic divulgador científic. Va tindre un paper molt destacat en política, ministre de la Segona República. Vamos, un currículum interminable. Però a part d'això, va ser l'introductor del daguerrotip en el món científic i en la societat. Gràcies al seu estatus de diputat, va presentar l'invent en l'Acadèmia de Ciències i Belles Arts i en el Congrés dels Diputats el 19 d'agost de 1839. Que aquest dia és el dia que mundialment és el dia de la fotografia. Daguerre el que pensava realment era vendre l'invent, perquè ell tenia la mentalitat comercial i de guanyar diners. Però Aragó va planejar un projecte llei que permetés a l'estat francès comprar l'invent per a la seva difusió pública i universal, i així evitar que se patentara. I en part això va ser el gran triomf. La difusió va ser excepcional, la notícia va tindre una categoria d'esdeveniment històric i mundial. I uns dies més tard, Daguerre ja, en la seva visió, va publicar un tractat del daguerrotip i dels diorames. I va ser també tot un èxit de vendes. A partir d'ahir ja comencen a vendre's també els aparells de daguerrotips, anomenats també daguerrotips, càmera.
Eren molt cars?
Eren molt cars. Era, en aquella època crec que era com 400 francs o alguna cosa així, però sí, era, mira si era car, que a Espanya la primer daguerrotip, la càmera, va comprar l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i és la número 178, és una de les poques que queda d'aquest model, i l'acadèmia no tenia diners per pagar-la. Aleshores la gent de l'acadèmia van tindre que ficar diners de la seva butxaca per fer la compra.
Oh, i si algú volgués fer servir el daguerrotip avui, podria o no?
Sí, mira, també hi ha una... No sé si vos sona la pel·lícula Dràcula, de Ford Coppola.
Sí.
Crec que del 90 poquets.
Amb Brad Pitt...
Amb Winona Ryder.
Winona Ryder i... Ah, no, Brad Pitt era una altra. Brad Pitt en Twister amb el vampir, no. Qui era l'actor que feia? Ara ho buscaré. L'actor, perquè era un actor major, no sé si...
Ara no me'n recordo.
Anthony Hopkins o... Ara ho busco. Digues.
Pues apareix un daguerrotip. I este daguerrotip és un daguerrotip actual. Està fet per Àngel Fuentes. Àngel Fuentes va ser un dels restauradors de fotografia més importants d'Espanya, va morir fa uns anys, i el Coppola va anar a la casa Kodak i va dir qui me pot fer ara un daguerrotip? I li van dir, si algú te'l pot fer, pot ser Àngel. Jo vaig veure, va fer diverses proves i vaig tindre l'oportunitat i la sort per un projecte en el que treballava, que és el daguerrobeix, de veure, digitalitzar la imatge i catalogar-la. I, bueno, Àngel Fuentes també era un col·leccionista i, bueno, treballant en aquest projecte, ara que l'anomene, és un projecte molt interessant. És un projecte europeu on diversos països participen. Espanya està representada per la Universitat Politècnica de València a través del laboratori d'investigació que se diu l'ENF, i anàvem per les col·leccions o les institucions replegant tots els daguerreotips que n'hi havia així, bueno, replegant, no, digitalitzant, fent un arxiu, catalogant, per després ficar-lo en esta pàgina web que se diu daguerreobase.org, per si algú, algú vol fer una recerca. Ahí trobarà les fotos més antigues d'Europa.
Dràcula de Bram Stoker, perdona, en aquest cas sí que sortia d'Anthony Hopkins, però el paper principal el feia Gary Oldman de Comte Dràcula. Disculpa, després
d'aquest incís. Pues res, si la gent se'n recorda o si la veu, que se dona compte que en un moment determinat apareix un daguerreotip, que és una imatge, una capseta de la imatge de Winona Ryder, que apareix ahí sang, com que tiren sang damunt del daguerreotip. Aleshores, esteu al tant. I això seria com un daguerreotip actual. Hi ha que tindre en compte que els daguerreotips en aquella època també eren molt cars. Tan sols la burguesia podia fer-se un daguerreotip. Estaven abans, eren els retrats, no?, els pictòrics. Però bueno, el daguerreotip ja era més costós en diners i en temps. I bueno, eren unes, el daguerreotip és una imatge molt especial. És una, n'hi ha diversos tipus, inclús en joies, però està com com n'hi ha un que és una caixeta i altre que no té com la caixeta, no? Després n'hi havia un estil un poquet més l'europeu, l'americà que se diu, però al final era un estoi plegable. La majoria portava una carcassa especial de pell. Dins tenia un teixit com vellut, normalment de colors vermells, i a voltes n'hi havia alguna inscripció. La veritat és que no és tan fàcil, és fàcil trobar-se perquè ja n'hi ha alguns, pots anar a fèries d'antiguetats o, i no, inclús per internet, i a lo millor per 50, no, per 100 euros pots trobar algun que no tinga molta qualitat. Però el daguerreotip és una imatge amb una qualitat, una definició perfecta, vamos, si veus alguna volta no se te va oblidar per la seva nitidesa i detall, però també era un objecte molt fràgil. El daguerreotip, la llum no li afectava, però sí l'oxigen, per tant, tenien que encapsular-les. És a dir, si algú té algun daguerreotip en sa casa, per favor, no obrigueu la capsa, vull dir. Això està fet així per algun motiu.
D'acord.
I, bueno, era fràgil, pesat, per aquesta càpsula, i és un objecte, com he dit, que sembla molt bonico, i quan Santi Colomar me va ensenyar a través del mòbil la foto, jo vaig pensar, ostres, si això és un daguerreotip, no?
Això es pot si tu pots diferenciar una imatge treta d'un daguerreotip que una d'aquelles primeres màquines fotogràfiques, tu pots diferenciar-la.
El daguerreotip sí, però mira el que me va passar. Clar, jo vaig dir-li, això és un daguerreotip. Però ja en Vicent Guillemet, l'altre dia vaig veure-lo, la imatge, el daguerreotip, el supost daguerreotip, i me vaig donar compte d'una cosa. Dic, això, una de les característiques que té el daguerreotip és que fa efecte espill. Segons en què perspectiva tu veus, te dona la sensació que estàs veient o el positiu o el negatiu. I no el feia. I dic, ostres, això no pot ser un daguerreotip. Aleshores pense que deu de ser un ambrotip o un ferrotip, que varen ser unes tècniques posteriors més barates, i que també en alguns casos feien a nivell de decoració, diguem, imitaven lo que era el daguerreotip. El ferrotip va ser una tècnica que se va mantindre durant molt de temps, fins als anys 30 del segle XX. Però sí, jo crec que el daguerreotip és fàcil de diferenciar.
Molt bé. Molt bé, doncs...
I...
Estaria bé... On es pot veure exposat a Espanya, vull dir, un dergotip? Si un dia algú doncs, està a alguna de les grans ciutats de l'Estat i vol doncs, saber com és i tot, on ho podria veure?
Mira, a València, en el 2017, va haver la primera exposició dedicada al dergotip en la nau. Hi ha un catàleg que se diu el triomf del daguerrotip o algo paregut, el triomf de la imatge en Espanya, el daguerrotip, crec que és això. Comissariada per Pep Benlloc i Miguel García, i que des d'ací, si Pep m'escoltes, t'envio un beset. I va ser una exposició, sí, perquè és el meu amic, el meu escap, el meu company, el meu tutor, el meu professor ha sigut tot, i te trobo a faltar, vine a la iaia. I... Esta exposició partís d'un poquet de la investigació de la plataforma aquesta que he parlat abans, del Daguerrobase. Uh-huh. Varen fer una exposició, va estar ahí una càmera, va estar altres daguerrotips i va ser molt interessant. Avui en dia, jo crec que Girona segurament en el museu té que tindre algú que se puga veure. I en el Madrid, en el IPC, en el patrimoni, segur que també. De totes formes, si algú està interessant en alguna casa d'antiguetats, és fàcil de trobar algú. No? Ja la qualitat ja és diferent, no? Però...
I tenen preus molt alts, és una artilogia d'aquesta, és una antiguitat d'aquestes cares. Hi ha gent, la gent apassionada de les fotografies va sovint als encants, no?
Sí,
als
sí,
rastros,
sí.
No?
Sí.
I allà doncs, poden trobar autèntiques joies sí. De regotips, no? No?
Sí, jo crec que sí.
També,
sí, perquè jo a València també he trobat en algunes...
I el que l'està venent sap que el que té entre mans?
Sí, sí. A veure, els grans col·leccionistes sí que ho saben. També n'hi ha voltes que, clar, no tenen molta qualitat, els que se venen per un preu de 100 euros, però jo me'n recordaré anar fa uns anys a Navarra i hi havia una fèria d'antiguetats i venia gent d'Anglaterra i de França i era, jo no sé, ahir n'hi havia 100 daguerrotips, wow. No? Però, clar... tampoc tenia la definició o la particularitat. Quasi tots els daguerrotips eren de retrat, i normalment de primer pla, però també es feien daguerrotips al millor de fenòmens naturals o d'algun event o antiguetats. El supost daguerrotip, que segurament serà un ambrotip o ferrotip de Vicent Guillemet, Mayans, és un daguerrotip del seu besavi, on ell apareix sentat, apoyat la mà amb un periòdic, mirant de front. Això era una de les postures més habituals. Uh-huh. És un home que segurament estarà al voltant dels 20 anys. Des de la subjectivitat, a mi me pareix molt guapo, també. I té, inclús, mira, una altra cosa, ja tenia les galtes pintades. És a dir, des de l'inici hi ha això de pintar les imatges. I aquesta imatge era la més habitual, un retrat com mirant de front.
I has dit de quan data aquesta fotografia, aquest daguerrotip que tenim a Formentera?
Bueno, no és daguerrotip. Que no, és o un ambrotip o un ferrotip. Jo pensava que era un daguerrotip perquè l'havia vist la capsa i havia pensat... nosaltres pensem, d'això s'haurà més Santi, però pensem que és al voltant de 1870-1880. A Espanya n'hi ha que tindre en compte que el daguerrotip va estar des de 1839 fins al 1860, però als Estats Units va estar molt més de temps.
Molt bé. Laura Fernández Peñalbert.
Hernández,
sí, perdona, que m'han posat malament en el guió, disculpa.
Sí.
No sé si vols afegir res més. Jo, en qualsevol cas, et poso deures per la pròxima edició d'aquesta secció, d'aquest espai. Hem de trobar un nom per l'espai. Tots els espais tenen nom. O sigui que pensa un nom xulo per aquest espai. Ja tenim la cortina, la musiqueta que l'entra. Hem de trobar un nom per l'espai. I d'altra banda, del daguerrotip a la ja per anar fent gola per pròximes
sí. Edicions,
a la primera màquina, aquella que veiem a les pel·lícules, que es posa un senyor
sí. Tot
tapat amb una,
sí, sí. Amb
una mena de cortina, amb una tela i amb aquella
sí. Caixa,
amb un trípode, tot això, quan
clar.
Passa?
Clar, la gent pensa que això és la primera càmera fotogràfica, i no, la primera càmera fotogràfica és el daguerrotip.
D'acord.
Això passa en no res. Ahí està. El pròxim dia ja parlarem.
Perfecte.
Però vull dir, si sí, n'hi ha tant, un poc de
digues,
temps...
Digues.
M'agradaria convidar a tots els que pensen que tenen un xicotet tresor d'imatge a la seva casa, que criden al programa o intenten posar-se en contacte amb mi, si volen, per anar a veure si anem trobant la foto més antiga, ja siga la foto més antiga per la tècnica, com la que té Guillemet, que a lo millor és la més antiga, o a lo millor realment hi ha un daguerrotip, estiga feta així o no. I la foto més antiga feta així de la illa o dels habitants que havien.
Ja sabeu, doncs, aquesta crida que fan a la Laura Hernández Peñalver de trobar la imatge més antiga, ja sigui feta a l'illa o no, que estigui a disposició d'un formenterer. Doncs ja ho farem córrer per les xarxes, a veure si donem amb aquesta imatge ben antiga. Gràcies i fes bondat aquesta nit, Laura, vés a dormir prompte, que aquesta nit venen els Reis, també és a plaça.
Sí, sí, ahir estaré.
Molt bé. Bon any, Laura.
Igualment.